Acord de tots els partits, menys el PP, per aïllar l'extrema dreta a la pròxima legislatura. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
El PSC i Junts per Catalunya s'afegeixen a Esquerra, la CUP i els Comuns i signen també un cordó sanitari contra Vox i contra Aliança Catalana després de les eleccions catalanes d'aquest diumenge, Joan Bota.
Aquestes formacions es comprometen a no buscar ni acceptar els vots de cap formació d'extrema dreta ni de cara a un acord d'investidura ni per estabilitzar cap govern i a treballar per deixar-los fora de la mesa del Parlament.
Això en un dia de campanya marcat per la ressaca del debat electoral d'ahir a Catalunya Ràdio i TV3 que va liderar, per cert, les audiències a la guia a la nit a Catalunya.
Més d'un milió d'espectadors van seguir la cobertura en algun moment, des de la prèvia fins a l'anàlisi final, l'anunci del socialista Salvador Illa, que posaria Josep Lluís Trapero de director general dels Mossos. Si és president, provoca avui tota mena de reaccions. Sentiu-lo a ell mateix i les respostes de Pere Aragonès i Carles Puigdemont.
I és un exemple del que jo busco i del que crec que convé. Posar al capdavant de llocs de molta responsabilitat al govern de Catalunya gent que tingui trajectòria acreditada com a servidor públic.
A mi el que em sorprèn és que abans que la gent hagi votat hi hagi que ja estigui repartint càrrecs.
Em sembla una mica contradictori amb aquella idea de que hem de preservar la policia, hem de preservar, òbviament, els professionals de l'administració pública del combat partidista.
De la crònica internacional, l'exèrcit d'Israel reobre el pas de Kerem Shalom al sud de Gaza per permetre que hi torni a entrar ajuda humanitària.
Això després d'ocupar ahir el pas de Rafah, per on entra el gruix del poc menjar, aigua i medicaments que hi ha a Gaza. Els Estats Units han suspès el lliurament de 3.500 bombes a Israel per evitar que s'utilitzin en la invasió de Rafah, que no comparteixen.
Tot plegat el dia en què el govern espanyol ha pactat amb els sindicats, després de mesos d'entrebancs, la reforma de la prestació i del subsidi d'atur. Què és el que canvia amb aquest pacte, Madrid, Àngels Lafuente?
Doncs d'entrada, les persones que estan cobrant l'atur, la prestació contributiva i trobin feina a temps complet podran compatibilitzar una part del subsidi, un màxim de 570 euros amb el salari. En tot cas, estem parlant d'una ajuda que arribarà a més d'un milió de persones i que la ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha defensat perquè, diu, fomentarà l'ocupació.
Esto es un derecho al que tienen derecho las personas trabajadoras. Que el 80% de las personas perceptoras del subsidio no agotan el tiempo de la prestación.
El Banc Sabadell torna a caure a la borsa després d'haver rebutjat ser comprat pel BBVA.
Això després que s'hagi fet públic un missatge del president del BBVA, el màxim responsable del Sabadell, en què l'advertia diumenge que no tenien marge per millorar l'oferta presentada la setmana passada i que finalment el Sabadell va rebutjar.
El preu de l'oli d'oliva continua disparat als supermercats, tot i que en origen ha baixat més d'un 9% l'últim mig any. Els pagesos avisen que continuarà baixant en origen.
Els supermercats argumenten que no estan abaixant els preus perquè ells estan venent l'oli, diuen, de l'any passat, que van comprar molt car. Sentim Roger Gaspar, portaveu de la patronal dels súpers.
El preu de l'oli el determinaran dos factors importantíssims. Per un costat, com serà la propera collita, i en aquí tenim bones senyals, i per altra banda dependrà de les reserves d'oli que tenim en aquest moment, el que s'anomena l'estoc d'enllaç, fins a la propera collita.
I de la cultura arrenca la 28a edició del Trapezi, la Fira Internacional del Circ de Catalunya. Reus, Manel Sastre.
Sí, fins dissabte els teatres, les places i carpes repartides per tota la ciutat de Reus s'ompliran de propostes escèniques d'aquí i de diferents països europeus amb una quarantena d'espectacles. A més d'acostar al gran públic les novetats de les principals companyies, també es vol conscienciar els municipis perquè programin més circ.
Faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Partit definitiu avui pel Barça de bàsquet al Palau Blaugrana.
Necessiten guanyar l'Olympiacos per ser la final a 4 de l'Eurolliga. El partit comença a les 9 i des d'un quart d'hora abans ja podreu seguir tota la prèvia a l'antena digital de Catradio i també a 3CAT amb la transmissió de l'Ernest Macià. Avui també resol l'eliminatòria entre el Mónaco i el Fenerbahçe i ahir ja s'hi van classificar el Madrid i el Panathinaikos. I parlarem també de les Champions de futbol masculina. El Madrid i el Bayern es juguen avui ser a la final de la Champions. Ahir ho va aconseguir el Borussia Dortmund després d'eliminar el PSG.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Cèlia Quintana, bon dia.
Bon dia. Bé, doncs a aquesta hora us trobareu congestió a la ronda litoral de Fòrum al Poblenou, sentit Llobregat per una topada, i també de zona franca al Poblenou, sentit Besòs. A més, per obres hi ha uns 3 quilòmetres a l'autovia 7 a Tarragona, sentit Cambrils, a la 2 de Tordera a Granyanella, sentit Lleida i a Tàrrega, direcció cap a Barcelona, i a la C66 a Celrà, al Gironès, en tots dos sentits. I pel que fa al transport públic, es mantenen retards d'uns 20 minuts a les línies R2 Sud i trens regionals del Corredor Sud, i és per una incidència que afecta la senyalització entre Sitges i Vilanova i la Geltrú. I estan treballant tècnics de DIF.
Això pel que fa a la mobilitat, a veure el temps.
A la tienda bici.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Bici Català us ofereix el temps.
Francesc Mauri, bon dia. Ui, hauria d'estar el Francesc Mauri per aquí, no sé si l'hem perdut. A veure si tenim en línia el Francesc Mauri o no. Sembla que l'hem perdut. Bé, en tot cas, ja s'han acabat les tempestes que hem tingut aquests últims dies, sobretot a les tardes. Ha arribat l'estabilitat, el sol i una mica de calor, una mica més cada dia durant tota aquesta setmana, fins diumenge. A partir de dilluns veurem si tornen les pluges, però fins diumenge, cada dia una mica més de calor.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:06. Tots els partits, menys el Partit Popular i Ciutadans, han signat un acord per barrar el pas a l'extrema dreta a la pròxima legislatura. El PSC, Esquerra, Junts, la CUP i els Comuns s'han compromès per escrit a aïllar Vox i també Aliança Catalana l'endemà de les eleccions d'aquest diumenge, Marc Vidal.
Sí, aquesta legislatura ja ha funcionat un corredor sanitari contra Vox al Parlament. Ara es vol estendre també al partit de Sílvia Oriols si finalment entra a la Cambra Catalana. Els partits signants de l'acord es comprometen a no buscar ni acceptar el vots d'aquests partits, ni per una investidura ni tampoc per la formació de cap govern. Per la republicana Najat Driouech, l'objectiu és estendre l'acord d'avui al dia a dia del Parlament quan es constitueixi.
La voluntat és que tornem a reeditar també aquest pacte antifeixista al Parlament, i sí, cap senador ni senadora de l'extrema dreta crec que hauríem de permetre ni que tinguin cap possibilitat de liderar cap espai parlamentari.
Junts i el PSC també han signat aquest document, tot i que la setmana passada no ho van fer amb un de similar. Glòria Freixa, Alicia Romero han justificat que en aquella ocasió no se'ls va convidar a signar-lo. Aquestes candidates de Junts i del PSC han assegurat que sempre seran en el combat contra l'extrema dreta.
Des de Junts per Catalunya sempre hem estat disposats a signar qualsevol cosa que sigui a posar fre a l'extrema dreta, i per tant la primera vegada que se'ns convida, que és avui, doncs nosaltres som aquí. Avui signem aquest pacte, que és quan se'ns ha convidat, i per tant contents de ser-hi. Crec que amb les forces democràtiques hem de lluitar juntes contra l'extrema dreta.
Doncs una de les forces que apareix en aquest pacte, Aliança Catalana, està recorrent aquests dies al país fent campanya amb la seva líder, l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Oriols. El partit d'extrema dreta defensa la independència de Catalunya des de postulats islamòfobs i racistes. Vic, Nàtia Dell.
Ovació d'unes 300 persones amb un auditori pràcticament ple, gent vinguda de diferents punts de la comarca, però també del Bages, el Berguedà i Ripoll, on estan governant. Gent gran, però també hem vist força joves. Hi han assistit independentistes de tota la vida que s'han declarat decebuts i convençuts que cal fer foc nou, però també curiosos. Oriol s'ha presentat com l'únic partit que es compromet a declarar unilateralment la independència i ha col·locat sense embuts la immigració al centre del discurs, tot i que es tracti de polítiques que depenen d'Europa.
Han perdut el seny i han començat a regalar la nostra terra a qui no té cap mena d'intenció d'integrar-se a la cultura catalana ni al mercat laboral que ens permet finançar els serveis públics.
També ha dit que cal acabar amb la catalanofòbia.
A banda d'aquest cordó sanitari contra l'extrema dreta, la campanya avui també ha estat marcada per la ressaca del debat electoral ahir a la nit a Catalunya Ràdio i TV3. Tots els partits han sortit en tromba contra el presidenciable del PSC, Salvador Illa, que va proposar càrrecs abans que els catalans hagin votat, diuen els contraris. Illa va anunciar que si governa posarà Josep Lluís Trapero per dirigir els Mossos d'Esquadra i Núria Parlon com a consellera d'Interior. Avui ha tornat a defensar-ho. Cervelló, Núria Oriol.
Bon dia. Illa defensa el seu anunci compromís sorpresa i a l'avançada d'anomenar Josep Lluís Trapero com a director general dels Mossos per la seva capacitat professional, més enllà de les seves afinitats polítiques. En aquesta línia ha respost quan se li ha preguntat si se sent còmode amb la seva trajectòria durant l'1 d'octubre.
La trajectòria d'un servidor públic que ha intentat fer la seva feina, criteris de professionalitat i pensant sempre en la institució. I és un exemple del que jo busco.
Tot plegat a Cervelló, davant el monument del president Josep Tarradellas, figura àmpliament reivindicada pel sobiranisme, on li ha volgut fer un homenatge per això.
Per mi, el polític català més destacat del segle XX, que em sento reconegut amb un estil de fer política, que és constància, perseverança, tossuderia.
Un estil que, insistit, necessita el moment polític que vivim.
Doncs el candidat d'Esquerra Republicana, Pere Aragonès, critica la manera d'actuar de Salvador Illa. Barcelona, Albert Prat.
Aragonès ha aprofitat l'anunci de Salvador Illa per reafirmar-se en el missatge que ha anat repetint aquesta campanya, que els seus rivals només estan centrats en els pactes i en el repartiment de cadires per no confrontar els programes electorals.
A mi el que em sorprèn és que abans que la gent hagi votat hi hagi que ja estigui repartint càrrecs. Nosaltres no farem això. Nosaltres el que farem és explicar propostes.
Parlant de conselleries, els republicans han assegurat que són l'únic partit que, si es repeteix a la Generalitat, mantindrà el Departament d'Igualtat i Feminismes. Tània Verge, consellera.
Som el vot d'esquerres que no fa triar. Som la força política que no amaga, que no igualeix les polítiques feministes que ha fet el seu govern, com sí que van fer Socialistes i Sumar.
Aquest matí, Aragonès a TV3 no ha descartat quedar-se com a cap de l'oposició en cas que el PSC i Junts s'aliïn per formar govern.
El candidat de Junts, Carles Puigdemont, ha acusat Salvador Illa de fer el contrari del que demanava i haver situat ara els Mossos dins del debat polític. Argelès, Martí Ferrero.
Carles Puigdemont troba una ocurrència a l'anunci del candidat socialista i l'acusa d'utilitzar els Mossos en campanya, tot el contrari del que predicava.
Ocurrències en campanya electoral n'hi ha de molt tipus, però a mi em havia semblat, llegint algun lloc, crec, unes declaracions de, no sé si en l'àmbit parlamentari, de que no es fes política amb la policia.
El candidat de Junts ha insistit que només governarà en coalició amb Esquerra perquè es veu amb cor de refer la unitat i tancar ferides amb els republicans.
És molt més fàcil recosir la ferida entre nosaltres que no arribar, per exemple, a un acord amb aquells que ens han empresonat o ens han perseguit o ens han espiat. No negaré que no és fàcil, però és que tenim el deure de superar-ho, això.
Declaracions de Puigdemont en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
I parlant de pactes, la CUP ha allunyat avui l'opció de donar suport a una eventual investidura de Carles Puigdemont. La candidata cupaire, Laia Estrada, ha fet una compareixença informativa a l'agència EFE. Barcelona, Jordi Corbalán.
Després que Carles Puigdemont hagi descartat la CUP en un eventual govern presidit per ell, la candidata Laia Estrada lamenta que Junts hagi clarificat que és la convergència de tota la vida.
Ara mateix, malauradament, estem molt lluny. No estem parlant d'aquell Carles Puigdemont que al principi de la campanya el sentíem qüestionar el Hard Rock o dir que volia tornar per trencar amb l'estat espanyol i per reemprendre el procés d'independència. Estem parlant de la restitució de Convergència i Unió, però mantenint l'estelada d'alçada.
Estrada troba irònic que els socialistes avalessin la destitució de Trapero amb el 155 i que ara Illa el vulgui per dirigir els Mossos. La CUP veu Aliança Catalana com un perill per a la causa independentista perquè divideix la societat.
Els candidats de Ciutadans i de Vox, Carlos Carrizosa i Ignacio Garriga, també han criticat l'anunci de Salvador Illa al debat electoral d'ahir.
Que ella no reparta tanto conselleries porque ella no va a ser presidente porque el señor Sánchez no se lo va a dejar ser.
I el que em preocupa és que el senyor Illa ja estigui nomenant, no?, el cap dels Mossos o la possible conselleria d'Interior sense abans haver explicat quin és el seu model de seguretat.
Això mentre hi ha hagut desembarcament dels barons territorials del Partit Popular en la recta final de la campanya. Alejandro Fernández ha rebut avui el suport del president de la Xunta de Galícia, Alfonso Rueda. Rubí Arnau Maimó.
El president de la Xunta, Alfonso Rueda, acusa els governs independentistes d'utilitzar l'infrafinançament com a excusa.
Galícia, bien, igual que Catalunya, considera que tiene que tener mejores ratios de financiación, más recursos, pero eso, desde luego, en ningún caso puede suponer dejación de funciones.
El candidat Alejandro Fernández assegura que el PP Galícia va baixat impostos sense perjudicar els serveis públics.
Teniendo también un sistema de financiación en el que sale mal parada como Cataluña, eso no es obstáculo para que Alfonso Rueda haya bajado los impuestos a los gallegos y a la vez haya garantizado la sostenibilidad de todos los servicios públicos.
Fernández vol copiar el model sanitari gallec i ha promès bonificacions fiscals per a les famílies amb mútua privada.
D'aquí un parell de minuts serà un quart de tres de la tarda. Tanquem la informació sobre la campanya electoral. Avui han passat més coses. Israel alleugereix la situació humanitària al sud de Gaza, reobrint el pas de Kerem Shalom, després de 4 dies tancat. L'ocupació ahir de la frontera de Rafah suposava el bloqueig total de l'ajuda i per això les Nacions Unides van exigir un gest en aquest sentit. Ara bé, es manté la pressió internacional per impedir una operació d'envergadura en aquest enclavament. Albert Manyà, bon dia.
Bon dia.
L'operació d'ahir està constant crítiques dures a Tel Aviv.
Sí, per part d'un dels mediadors en el conflicte, Qatar, que l'ha condemnat i ha fet una crida a la comunitat internacional a intervenir-hi per evitar un genocidi. Des de Rússia, llenguatge més suau per renyar el govern israelià, Maria Zakharova, portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers.
Un factor desestabilitzador addicional fins i tot per a tota la regió està l'inici de l'operació militar terrestre d'Israel a Rafah, al sud de Gaza. Hi ha al voltant 1,5 milió de civils palestins allà. En aquest sentit, exigim el compliment estricte de les disposicions del dret internacional humanitari.
Les operacions de l'exèrcit continuen a Rafah. Rafah, on en les últimes 24 hores han mort 35 palestins, segons fonts mèdiques. Quan entrem en el vuitè mes de guerra, el balanç global supera els 34.800 morts, segons les autoritats de Gaza.
Curiosament, qui ha anat més enllà de les paraules és el seu aliat tradicional, els Estats Units.
Que ha suspès temporalment el lliurament de 3.500 bombes a Israel, una entrega que estava prevista per la setmana passada. El motiu oficial és la preocupació per una possible invasió de Rafah. Ara bé, el portaveu de l'exèrcit israelià, Daniel Hagari, s'ha encarregat avui de minimitzar el gest dient que els problemes entre ells s'han de resoldre a porta tancada. En una conferència, Hagari ha afegit que la coordinació entre els dos països ha assolit un nivell sense precedents.
Mentrestant, l'exèrcit rus s'acarnissa un dia més contra el sistema energètic d'Ucraïna. El nou atac aeri, amb una vuitantena de míssils i drons arreu del país, ha arribat en plena commemoració a territori ucraïnès de la victòria contra els nazis de la Segona Guerra Mundial, Sergi Roca.
Un nou bombardeig amb míssils hipersònics i balístics i drons fabricats a l'Iran que les defenses aèries ucraïneses han pogut aturar només en part. Resultat, un mort i 10 ferits, 3 centrals tèrmiques malmeses i milers de ciutadans que ja veurem si aquesta nit tenen llum. Això com a ofensiva aèria, però és que sobre el terreny, Rússia també continua esgarrapant territori, avui amb dues petites poblacions que ha recuperat a les regions de Kharkiv i de Donetsk. L'havia gravat prèviament aquesta nova pluja de míssils i drons, però al matí, Volodymyr Zelensky ha publicat un vídeo on aprofita la commemoració de la victòria sobre els nazis per remarcar els paral·lelismes amb la Rússia de Putin i per implorar l'ajuda dels aliats.
Com el
1945, això només es pot garantir amb la Unió del Món Lliure. El món unit en coalició anti-Putin, el món que pot aturar els nazis de Moscou amb accions, no amb paraules, i evitar que el nou mal s'estengui per tot el continent europeu i, per tant, per tot el món.
El que passa és que, com passa des de fa tant de temps, la comparativa amb els nazis també arriba des de l'altre bàndol. De fet, no ha deixat de fer-ho des de l'inici de l'ofensiva, però avui el ministre rus d'Exterior, Sergei Lavrov, ha lamentat que el nazisme torni a aixecar el cap i, apuntant a França i Alemanya, ha denunciat que els descendents de Napoleó i de Hitler volen tornar a intentar derrotar Rússia.
Doncs precisament Rússia ha insistit avui que qualsevol tropa occidental que posi els peus a Ucraïna serà un objectiu legítim de guerra. I un dels pocs líders europeus que ha deixat entreveure aquesta possibilitat és Emmanuel Macron. Aquest migdia el president francès ha encapçalat la commemoració a França del Dia de la Victòria sobre el nazisme. Ho ha seguit des de París la Isabel Galí.
Sí, l'única commemoració històrica que comparteixen França i Rússia a hores d'ara, en aquests moments de gran tensió entre els dos països. El president Macron ha retut homenatge primer al general de Gaulle davant la seva estàtua a la plaça Clemenceau i després s'ha dirigit pels Camps Elisis fins a l'Arc de Triomf, on ha posat la corona de flors a la tomba del soldat desconegut i ha revifat la flama permanent que la il·lumina. Recorda la victòria sobre el nazisme sense discursos, però amb el regust agredolç del president francès encara avui per no haver pogut convèncer el president xinès, després de la seva visita d'aquests darrers dos dies, d'ajudar-lo a canviar el rumb de la guerra a Ucraïna. Si alguna cosa ha evidenciat, la visita de Xi Jinping a França ha estat l'enfrontament entre els dos mons i la debilitat cada vegada més gran d'Occident. El president francès avui encara és més conscient que la victòria d'Ucraïna no serà fàcil d'aconseguir i si manté el seu compromís d'ajudar a Kiev, el xoc amb Moscou serà cada dia més inevitable.
Passant 3 minuts d'un quart, una pausa i de seguida parlem d'economia.
Catalunya migdia.
A Obramat t'oferim finestres a mida de PVC i alumini que s'adapten a qualsevol reforma i suposen un estalvi energètic amb el millor assessorament professional. Professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
Aquest cap de setmana amb Rosa dels Vents, desconnecta de la rutina i passa temps de qualitat en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un cap de setmana diferent en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
Ei, Rubén, me'n vaig a Londres a fer el curs de dansa que et vaig dir. A ser profe, em pots passar la info del préstec que em deies? Gràcies, una abraçada.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. Contracta un préstec immediat a través de l'app o del gestor. Tu i jo, nosaltres, CaixaBank. Informa't a caixabank.cat.
Cada dia mous, condueixes, pedales, però sabies que més d'un 25% de les persones que es desplacen tenen un incident? Amb l'assistència del RAC, si tens una avaria en cotxe o moto, la reparem al moment o et deixem un vehicle de substitució. I si vas amb bici o patinet, et cobrim si et fas mal o fas mal a algú. Festa del RAC i mou-te amb tota la confiança.
RAC, hi som per ajudar.
Hola, Alba. Viure a Londres. Quina enveja. T'acabo d'enviar les condicions del préstec per l'app. Ja me'n diràs alguna cosa, ok? Passa-t'ho bé, una abraçada.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. Contracta un préstec immediat a través de l'app o del gestor. Tu i jo, nosaltres, CaixaBank. Informa-te'n a caixabank.cat.
Catalunya migdia.
Les 2:20. El Ministeri de Treball i els sindicats UGT i Comissions han firmat la reforma del subsidi d'atur després d'haver retocat el text que es va votar al Congrés al gener i que Podem va tombar. En aquest sentit, millora el subsidi pels més grans de 52 anys. La reforma també apuja els ingressos pels que ja no cobren la prestació d'atur i modifica alguns aspectes per poder-ho combinar amb una feina. Madrid, Àngels Lafuente.
La nova llei augmentarà el subsidi de 480 a 570 euros mensuals, una millora destinada a més d'un milió de persones i que ha destacat la ministra de Treball, Yolanda Díaz.
Y esas personas están esperando como agua de mayo a que hoy ese subsidio se vea incrementado en 90 euros al mes. Sé que queda muchísimo por hacer, pero hoy esta gente va a poder vivir un poquito mejor.
L'acord permet cobrar l'ajuda al mateix temps que es treballa i manté la base de cotització dels majors de 52 anys en el 125% en el subsidi per desocupació. Per Josep Maria Álvarez, de la UGT, l'acord té un objectiu molt concret.
No es un acuerdo que tenga como objetivo los subsidios, sino que en todo caso los subsidios son un instrumento temporal para que las personas que están en nuestro país en una situación de desempleo puedan acceder al empleo.
La prestació que serà compatible en treballar també la podran cobrar els aturats que venen d'una feina a temps parcial. Un 72% són dones treballadores i es crearà un subsidi específic per a víctimes de violència de gènere, per a les treballadores eventuals agràries i els immigrants retornats. L'acord d'avui, del qual un cop més s'han despenjat els empresaris, és imprescindible per rebre el quart pagament dels fons europeus.
S'esvaeix, mentrestant, la possibilitat que la fusió del Banc Sabadell amb el BBVA prosperi. Al rebuig del Sabadell, ara s'hi afegeix la negativa del BBVA a millorar l'oferta que va presentar fa uns dies. El seu president, Carlos Torres, ja n'advertia al seu homòleg del Sabadell, Josep Oliu, en un correu que li va enviar diumenge i que s'ha fet públic avui perquè l'entitat vallesana l'ha reenviat a la Comissió del Mercat de Valors, Jordi Canal.
Era el dia abans que el Consell d'Administració del Sabadell prengués una decisió i Torres convidava els membres a acceptar la proposta perquè no hi havia marge de millora, deia. Tot i això, la resposta del Sabadell l'endemà va ser un no rotund. La professora de Finances de la UOC, Elisabet Ruiz Dotres, destaca la rapidesa de tot plegat i la contundència dels uns i dels altres per aventurar que l'operació no passarà d'aquí.
Jo penso que, bueno, i més com han anat el to dels missatges, no? De dir, no, fins aquí, i no hi ha un període de dir, ens ho pensarem. Ha estat molt immediat tot plegat, de dir, bueno, aquesta és la meva proposta i aquesta és la meva decisió final. No ha deixat marge a un període de dir, anem a estudiar-ho, anem a valorar-ho. Ha estat molt ràpid tot.
A més, Ruiz Dotres destaca que la bona marxa actual del Sabadell li permet no acceptar la compra i continuar el seu camí en solitari. L'entitat explica a partir d'avui a Londres el seu full de ruta als principals inversors. Mentrestant, la cotització de les accions s'adequa. Aquestes novetats, els títols del Sabadell perden part dels guanys que havien aconseguit amb les expectatives de fusió. Cauen més d'un 4%. Els del BBVA remunten un 1%.
Tot això el dia en què hem conegut que l'economia catalana s'ha alentit una mica en el primer trimestre de l'any, Pilar García.
El producte interior brut, els diners que genera l'activitat econòmica ha crescut un 0,8% respecte al trimestre anterior. I això és una dècima menys del que va augmentar els últims mesos de l'any passat, segons les dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya, l'IDESCAT. En relació amb el primer trimestre del 2023, la millora del PIB és del 2,6%, també una mica per sota dels tres mesos anteriors. L'augment de l'activitat de la indústria i la construcció no ha compensat l'alentiment del sector serveis.
D'aquí a 6 minuts seran 2:15. Una pausa i seguirem parlant de més efectes econòmics, per exemple, en el preu de l'oli.
Catalunya migdia.
A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, tot ben amanit.
Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
I amb productes del territori.
Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Vinga, va, comencem!
Amb el suport de la Federació Catalana DOP-IGP i la Generalitat de Catalunya.
El proper 12 de maig hi ha eleccions al Parlament de Catalunya. Els col·legis electorals d'obriran de 9 de maitín en Tasbuell de la Brespada. Si vols saber on has de votar, consulta la carta censal que recebràs en casa tua, entra en INE.es o telefona 900-343-232. En ta votar cal portar original de ton DNI, passaport o carta de conducir. Més informació en 012 o en eleccionsparlament.cat. Generalitat de Catalunya.
Busco algú que dirigeixi la unitat SS d'intel·ligència.
Em dic Heydrich.
L'home del cor de ferro.
Per homes despietats, calen solucions dràstiques.
Heydrich ha de morir.
Bona sort a tots.
L'home del cor de ferro, a la plataforma 3CAT i a TV3, és la gran pel·lícula aquesta nit.
Catalunya migdia.
D'aquí a 4 minuts seran 2 quarts. En el que portem d'any, el preu de l'oli d'oliva en origen ha baixat més d'un 9%, però els consumidors encara no ho notem quan comprem una ampolla o una garrafa al supermercat o a la cooperativa Pilar.
El mes de gener, l'ampolla d'un litre d'oli verge extra de marca Balanca es va pujar uns 70 cèntims als principals supermercats, fins als 9 euros amb 90 cèntims. Doncs bé, des d'aleshores es manté igual, segons hem comprovat avui mateix. El portaveu de la patronal del súper, Roger Gaspa, creu que el preu de l'oli ha tocat sol, però per trobar-lo més barat als establiments caldrà que esgotin els estocs, segons ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio.
El preu de l'oli el determinaran dos factors importantíssims. Per un costat, com serà la propera collita, i aquí tenim bones senyals, i per altra banda dependrà de les reserves d'oli que tenim en aquest moment, el que s'anomena l'estoc d'enllaç, fins a la propera collita.
I tot fa preveure que la nova collita serà molt millor que l'anterior i que els preus en origen continuaran baixant. Jordi Pasqual és el responsable de l'oli a Unió de Pagesos.
Hem tingut unes pluges magues, tot i que en falta molta més d'aigua. Això farà que les floracions, en aquest cas de l'olivera, siguin bones i es prevegui doncs, una millor producció que l'any passat. Més producte, una mica de baixada de preus, clar.
I el preu elevat de l'oli l'ha convertit en un dels 5 productes més robats al súper. Per això trobem ampolles amb alarmes antirrobatori, com estàvem acostumats a veure, per exemple, en les escompinyes, a les escopinyes o les ampolles d'alcohol més cares.
L'endemà que la Generalitat aixequés l'emergència per sequera al sistema Ter Llobregat, una part dels agricultors a qui va adreçada la mesura han fet evident el seu malestar amb la Conselleria d'Acció Climàtica. Pagesos del Baix Llobregat s'han plantat a la seu del departament, a la Gran Via, amb els seus tractors per exigir més aigua de rec. Barcelona, Mireia Sala.
Bon dia. Els pagesos critiquen la flexibilització de les restriccions perquè considera que s'ha fet pensant més en poder reomplir piscines o en la indústria que no pas en l'agricultura, i reclamen més aigua pel tipus de conreu d'horta que tenen, que necessita més rec que els fruiters o els cereals. A més, es troben que ara han de decidir què planten de cara a l'estiu i al proper hivern. El seu portaveu, Xavi Oliva, considera que el departament té marge per concedir-los més aigua.
L'any passat, en les mateixes circumstàncies dels pantans, amb una provisió molt pitjor, sense neu a les muntanyes, l'aigua que vam tindre van ser 6,7 hectòmetres per a aquest semestre, i ara per a aquest semestre se'ns donen 4,4. En total, entre riu i regenerada. No era el que esperàvem. Pensàvem que com a mínim podíem tindre aquest 6,7.
Els pagesos han aparcat els tractors davant la Conselleria, a la Gran Via de Barcelona, i tallen el carril bus i un altre carril entre el carrer Balmes i la Rambla Catalunya.
A tot això, ara que parlem de sequera, el mes d'abril ha estat el més càlid de tota la història de la Terra des que es registren dades de temperatura. Ho revela l'últim informe Copernicus, que també apunta que el nostre planeta ha encadenat 11 mesos seguits de temperatures mai vistes, Ariadna Suïnyà.
Concretament, a l'abril, la mitjana de temperatura global es va situar en els 15 graus centígrads, 0,14 graus més que l'abril del 2016, que fins ara tenia el rècord. La xifra també és 0,67 graus superior a la mitjana registrada durant durant els mesos d'abril, entre el 1991 i el 2020. Això contrasta amb la caiguda de temperatures i les precipitacions que hem tingut l'últim mes a Catalunya. Carlo Buontempo, director del Servei de Canvi Climàtic de Copernicus, explica que aquesta ha estat la tònica a tota Europa.
Ha sigut un mes molt contrastat, que va començar en general amb temperatura més alta i després va acabar amb aquesta onada de fred que va afectar una bona part d'Europa i també la part mediterrània. A nivell de nord-est peninsular vam tenir un període de pluja que va ser percebut per tota la gent de Catalunya i de nord-est d'Espanya per l'impacte que va tenir sobre la sequera i l'embassament.
En el cas concret d'Europa, aquest abril ha estat el segon més càlid des que es recullen dades.
L'alcalde de Caldes de Malavella, a la Selva, ha quedat absolt després del judici que li van fer acusat de coaccions per haver-se encarat a uns ocupes amb una destral a la mà l'abril de l'any 2022. L'enfrontament el van gravar els mateixos ocupes amb el mòbil i les imatges es van fer virals. Girona, Fèlix Martín.
Sí, de fet, no és gens habitual veure un alcalde amb una destral exigint a uns ocupes que marxin. Aquests li responen que era Setmana Santa i no trobaven allotjament on anar i ho gravaven tot amb el mòbil.
¿De qué vas? ¿De qué vas, tío? Bueno. Pero espérate, que no hemos encontrado nada, tío, que es Semana Santa.
Aquest és un fragment del vídeo que, de fet, ha estat clau per a la sentència.
Por favor, tío.
Grábalo, grábalo.
El jutge reconeix les versions contradictòries de les dues parts, però al final conclou que en el vídeo es veu com és l'alcalde de Caldes, Salvador Balliu, qui acaba reculant i marxant del jardí de la casa, que és propietat seva. Recull que un dels ocupes és qui s'hi encara amb un pal a la mà, i malgrat els nervis de l'alcalde, el jutge descarta que tingui una actitud violenta o agressiva. Li demanaven una multa de 2.250 euros per coaccions. Al final, l'han absolt.
Toc d'atenció dels pneumòlegs per millorar la salut respiratòria de la població. Demanen més atenció a la primària per detectar malalties respiratòries de manera precoç. Ho han plantejat avui a Barcelona en unes jornades sanitàries amb la participació de prop d'un miler de professionals. Barcelona, Purificació Barceló.
Bon dia. Creuen que estan molt infradiagnosticades a la primària i per això demanen un pla director específic per fer front a aquestes patologies. Antonia Ocaña és la responsable catalana de la Societat Espanyola de Medicina de Família.
No hi ha un pla directiu de malalties respiratòries, ni hi ha de diabetes, ni hi ha d'altres especialitats, però de malalties respiratòries no hi ha un pla directiu. Llavors, això és el primer pas. I el segon punt, doncs, és que ja des de la facultat tampoc és una assignatura, millor que sigui molt atractiva.
Com a exemple, posen l'EPOC. A tot l'estat hi ha estudis que asseguren que el 80% d'aquests afectats no estan diagnosticats. El 30%, de fet, de les consultes a primària són per qüestions respiratòries i juntes aquestes malalties tindrien una prevalença superior al càncer i a les patologies cardiovasculars. És el que ha assegurat Albert Agustí de l'Institut Clínic Respiratori de l'Hospital Clínic de Barcelona.
Sí, els que ens interessem per patologia respiratòria que es posessin totes juntes seria la causa número 1 de llarg, però el missatge una mica és que són malalties que la gent coneix poc, que valora poc, inclús després del Covid. Escolti, el Covid és una malaltia respiratòria.
I a més, es tracta de malalties molt mortals. Per tot plegat, aquests professionals també han valorat molt positivament que la Marató del 3CAT d'aquest any es dediqui a aquestes patologies.
Passen 3 minuts de 2 quarts, una pausa i la cultura.
Catalunya migdia. Dijous 16 de maig fem el primer torneig de pàdel de la tarda de Catalunya Ràdio. Vine i entra al programa, gaudireu d'aquest torneig al Club Laietà de Barcelona. Jugareu contra els col·laboradors del programa i fins i tot contra el senyor Laporta.
Ostres, pelirroja, hi haurà copa per al guanyador.
Copa no ho sé, però tots els que hi vingueu a jugar us emportareu una pala de pàdel professional de regal.
A més, els més bons de tots podran jugar contra l'Elisenda Carot. Ah.
Dijous 16 de maig, al Club Laietà de Barcelona, torneig de pàdel de la tarda de Catalunya Ràdio.
Jefa, jefa, puc anar amb tu de parella?
No.
I sense jugar a pàdel?
Ai. Catalunya migdia. Ocasió plus.
En la venda del teu cotxe, com en tot, pot ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no es respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
Ha arribat la primavera i tens ganes de canvis? Aprofita ara les ofertes de primavera de Smith per renovar la teva cuina o qualsevol racó de casa teva amb les nostres solucions de mobiliari a mida. Home Smith Home.
Demana ja la teva cita a qualsevol de les 8 botigues Smith de Barcelona o al nostre web homedesign.smith.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Catalunya migdia.
Avui comença a Reus la 28a edició del Trapezi, la Fira Internacional del Circ de Catalunya. Més de 40 espectacles de companyies internacionals convertiran la capital del Baix Camp en una gran carpa de circ amb propostes escèniques repartides per espais de tota la ciutat. Tarragona, Manel Sastre.
Enguany s'afegeix una nova carpa al Parc de la Festa, al marge de tots els espais habituals, i la programació es concentra fins dissabte per esquivar el diumenge d'eleccions. Hi podrem veure formacions internacionals i del país, tant emergents com consolidades, dades que faran una setantena de passis. S'ha buscat l'equilibri entre els artistes d'aquí, com Marta Renyer, Manel Rosés o Àfrica Llorenç, d'altres d'espanyols, com la companyia de Jimena Cavaletti, i internacionals, com els belgues Col·lectif Malonès. Els espectacles aborden temàtiques socials i cada vegada més busquen interrelació amb altres arts escèniques, segons explica Cristina Cazorla, que és una de les codirectores.
El circ també està hibridant amb altres llenguatges. De cop i volta trobem espectacles de circ que estan molt teatralitzats. La dansa i el circ, el fil és tan petit per separar-ho que jo penso que cada vegada no és que no hi hagi circ, sinó que el circ contemporani el que fa és veure i incorporar part de les altres arts escèniques, i això fa que l'espectador de cop i volta es sorprengui.
El Trapezi també ha programat accions professionals durant aquests dies i busca augmentar presència del circ a les programacions culturals dels municipis.
100.000 visitants passaran fins dissabte pel Rec.0 d'Igualada, el festival de moda de botigues efímeres que venen els estocs d'un centenar de marques i de dissenyadors. Corresponsal a l'Anoia, Montse Gené Riba.
Hola, bon dia. Molta gent ja feia cua abans que obrissin les botigues a les 10. Venen a mirar els estocs i les peces de mostrari de moltes marques amb uns descomptes que van del 30 al 70 i fins i tot al 80%. Però el Rec també és música, actuacions i la possibilitat de provar molta gastronomia de diferents food trucks i terrasses que s'han habilitat. Aquests eren els compradors més matiners.
És el nostre dia de vacances millor de l'any, jo crec.
Normalment el primer dia sempre trobes de tot.
Sobretot ell va carregat, sempre va carregat, el meu marit.
Passem el dia, dinem i és molt xulo.
I així ho viuen els CEOs de Citamurt i Textura, Montse Figueres i Jordi Codó.
Per una empresa i una marca d'Igualada, sempre és com una festivitat, no?
Bueno, les xifres que tenim són que aquesta botiga aconsegueix més visites que moltes botigues en tot l'any.
L'eslògan d'aquest any és l'excusa perfecta per intentar recuperar l'hàbit d'anar a les botigues presencialment davant l'auge imparable de la compra per internet, que ja suposa un 22% de la venda total de moda.
Però entonces aún no sabían que aquellos monos raros iban a conquistar el mundo a palos para unos bestias sin alma.
L'actor Carlos Hipólito fa un homenatge al burro a partir dels textos clàssics que han explicat la relació entre aquest animal i l'ésser humà. Un muntatge que es pot veure a partir d'avui mateix al Teatre Romea de Barcelona, Marta Vives.
La música en directe i la paraula literària acompanyen aquest ase sense nom de 6.000 anys d'edat en un recorregut per les seves aventures i peripècies al llarg de la Grècia i la Roma clàssiques, l'edat mitjana, el segle d'or, la il·lustració i la modernitat. A partir del clàssic de Platero i jo, de Juan Ramón Jiménez, l'espectacle que està de gira per l'Estat és una pregunta, una reivindicació, però també una reflexió sobre el ser humà a través de la mirada de l'animal més apallissat i menys tingut de la història. Amb aquest muntatge, Carlos Hipólito torna als escenaris catalans després de 12 anys.
De un personatge que s'ha sentit maltratat, ninguneat, però que no lo vive com una tragèdia, sinó que reflexiona con ironia i con sentit de l'humor sobre el tema. que todos nos podemos sentir identificados.
Burro és una producció d'AI Teatro dirigida per Iaio Cáceres que s'estrena aquesta nit al Romea i que es podrà veure només durant 4 setmanes.
And there must be more. There has to be more. We want and deserve.
Jordi Colomer, un dels nostres creadors més internacionals, desplega el seu univers al MACBA en la retrospectiva més àmplia que se li ha dedicat mai. La mostra, que obre demà al públic, repassa com l'artista ha representat les preocupacions de col·lectius d'arreu del món des dels anys 80 i fins ara, Montse Mas.
Sí, són més de 50 peces entre escultures, collages, fotografies, vídeos, instal·lacions i accions en viu que l'artista ha realitzat amb col·lectius de ciutats com Barcelona, Buenos Aires, Bucarest o Palerm. L'exposició posa el focus en la teatralitat i la càrrega política del seu art, com explica Colomer en declaracions a Catalunya Ràdio.
Jo crec que la política té molt a aprendre del teatre i que no fan prou teatre els polítics. Haurien d'aprendre'n molt més, d'escenificar amb els agents actius quins són els conflictes o quins són els interessos o els anhels, no? I que el teatre és una cosa que tradueix molt bé, visualitza les coses que passen o que volem que passin.
Representant d'Espanya a la Bienal de Venècia el 2017, Colomer és present en grans col·leccions com la del Reina Sofia de Madrid o el Pompidou de París. El nomadisme, la perifèria, l'imaginari popular, l'humor o la comunitat són alguns dels temes més recurrents del seu treball, que ara podem veure al MACBA fins a finals de setembre.
Catalunya migdia. Fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Esperant una nit més, l'efecte Palau.
Sí, esperem que no s'esgoti mai aquesta màgia del Palau, i tampoc avui, o menys avui, perquè ha d'ajudar el Barça de bàsquet a ser a la Final Four de l'Eurolliga.
EAE Business School patrocina aquest espai.
Partit, això és el que separa el Barça de ser la Final Four de bàsquet de l'Eurolliga, un partit davant l'Olympiacos que juga avui al Palau Blaugrana i on Ernest Macià ja no hi ha cap marge d'error. Quines són les sensacions ara mateix davant aquest partit?
Bé, les sensacions és que la derrota de la setmana passada a 34 punts al Pireu queda molt enrere i que el fet que el Barça mai hagi perdut el cinquè partit de desempat al Palau és un argument de prou pes per ser optimistes, però bé, són dades i lògicament tot està subjecte a revisió, però d'entrada el Barça ha fet la millor temporada europea Palau de la seva història recent, amb l'actual format, i hem de dir això sí que el desafiament, i ho vam veure a l'últim partit, és neutralitzar el joc interior de l'Olympiacos, que és superior al del Barça, llevat de Vesely, la veritat és que té molta més rotació l'Olympiacos, i també l'entrada, en l'últim partit ho vam veure, d'un ex-Barça, Kostas Papanikolaou, que havia estat lesionat, va entrar, i l'equip greco va notar moltíssim, el Barça aquí es va patir bastant, per tant, controlar aquests factors serà molt important, i a més, un Barça que aquest any l'hem sotmès doncs, a tot tipus d'observacions, de vegades crítiques, perquè ha sigut un Barça irregular, sobretot a la Lliga CB, però també una mica a l'Eurolliga, i perdent de 34 l'altre dia, doncs, evidentment, avui esvair crítiques és el més important, i a més, classificar l'equip a la Final Four, doncs, des de Can Barça es veu com una manera ja, no diré de salvar la temporada, però sí d'evitar qualificar-la d'una mala temporada. Aquest és Satoransky.
Eso es difícil, ¿no? También estar muy motivado, pero también jugar con la cabeza, ¿no? Pues eso será el desafío del partido y bueno, hay que enseñar nuestra mejor versión para ganar el partido.
Bé, controlar el rebot, el joc interior dels grecs, perdre el mínim de boles, que això doncs costa moltes vegades, fa dos partits en van perdre 20. Aquestes són les claus per guanyar avui, si a més el Barça li entren els triples al voltant d'un 40%, guanya quasi 8 de cada 10 partits i això és un fet molt, molt important. Roger Grimau.
Bueno, yo creo que la reflexión, si no se ha dado, se tendría que hacer. No sé cómo da, porque el calendario es el que es, somos los equipos que somos y no sé, no tengo ni idea. No suficiente tengo mi trabajo para meterme en otros, pero sí que es verdad que, bueno, pues que las circunstancias, si fueran otras, serían mejor a nivel, por lo menos, de preparación, de estar más frescos, entre comillas, si podemos decir frescos a estas alturas de temporada. Però bueno, és algo que també se m'escapa un poc, no sé dónde tiene que ir esta reflexió.
Doncs aquest Barça Olympiacos es juga a les 9 al Palau Blaugrana, però Macià, els nostres oients saben que hi ha un altre punt on poden seguir aquest partit. Com?
Home, web hi ha, però avui també per la ràdio, per l'FM.
A partir de 3,
gran, 3 quarts,
quarts
de 9,
la transmissió vaja de l'Ernest Macià amb la Carme Lloberes i el David Duarte. Mentre el Palau Blaugrana es prepara per una gran nit. Uns metres més enllà, les oficines del club, la planificació de l'equip de futbol continua traient fum. El context actual obliga a repensar-ho tot, fins al punt que Ramon Salmurri, el que semblava segur, ja no ho és tant. Parlem, per exemple, de la continuïtat dels Joaus, de Joao Cancelo i Joao Félix.
Les darreres setmanes han alterat la percepció que es tenia sobre el futur dels dos jugadors. Si fa un parell de mesos l'escenari era força clar, la continuïtat de tots dos, ara la qüestió ha canviat. O més que canviar, s'ha posat en remull a expenses d'una reflexió. Amb Joao Félix hem passat de tenir molt clara la repetició d'una sessió amb l'Atlètic de Madrid a començar a valorar si val la pena, tenint en compte l'escassa participació que ha tingut en els darrers 3 mesos. De fet, des del mes de gener només ha estat titular en 5 partits i en els 3 partits decisius d'aquest tram final, és a dir, París Saint-Germain, Madrid i Girona, ha sumat 45 minuts. Per això, certes veus a dins del club posen l'interrogant en la necessitat de seguir comptant amb el davanter portuguès.
Amb Joao Cancelo, però, la història és una altra.
Amb Cancelo ja no hi havia dubtes a l'inici. L'aposta per una negociació amb el City per uns 25 milions d'euros semblava molt clara i segurament continuï per aquesta via. Però el cert és que el seu rendiment en aquest tram decisiu, sortint a la fotografia de París, Madrid i Girona, ha obert la porta als dubtes. La seva poca fiabilitat defensiva, la seva posició al camp ja coberta amb Balde i els 25 milions d'euros en un context de vaques magres fan que ja no estigui tan clara la seva continuïtat.
A la Champions, el PSG d'Mbappé, de Dembélé, de Luis Enrique va quedar eliminat. No serà a la final. No va poder superar Marcos García al Borussia Dortmund.
Ahir a París, PSG 0, Borussia Dortmund 1. Ni Luis Enrique, ni Dembélé, ni Mbappé seran a Wembley. Ahir, un únic gol de Mats Hummels en una jugada de pilota aturada i el PSG va estavellar la pilota al pal fins a 4 vegades. 4. Les declaracions més destacades de Luis Enrique, el tècnic, i del capità francès, Marquinhos, a Movistar.
Un momento triste en el deporte. Cuando pierdes, y sobre todo cuando pierdes de esta manera. En 2 partidos hemos hecho 6 palos, en el partido de hoy 31 disparos a portería y no hemos hecho ni un solo gol, cosa prácticamente imposible de creer, pero así es el fútbol.
Al inicio de temporada pienso que poca gente imaginaba que íbamos a pensar que íbamos a llegar hasta acá, pero llegamos con méritos, no podemos ahora de cabeza caliente, tiene que tener calma.
Amb la Liga en la butxaca, però el PSG eliminat de les Champions, el projecte de Luis Enrique a l'equip francès no està en dubte. Ahir, quan a la IFI li anaven preguntant al propietari per la continuïtat de Luis Enrique, anava contentant, perdona, contestant. Tu ja entens de futbol, és a dir, que s'ofenia i tot. Luis Enrique no es toca.
Doncs ja sabem, un dels equips que seran a la final de la Champions serà el Borussia Dortmund. Contra qui? Doncs s'enfrontarà el guanyador del Madrid-Bayern d'aquesta nit. Gran partit, que l'anada va acabar l'eliminatòria amb aquest empat a 2, aquest partit d'anada a Alemanya. Segurament, Eudald Serra, som davant l'enfrontament amb més història d'aquesta competició.
I és que el d'avui serà el 28è partit oficial que enfronti el Madrid i el Bayern a Europa, des que es van creuar per primera vegada el 1976, també en unes semifinals de la llavors anomenada Copa d'Europa. Són també dos dels tres equips amb més títols de la Champions. El Madrid ocupa el primer lloc del rànquing destacat amb 14 títols i el Bayern és el tercer amb 6. Avui es tornaran a jugar una plaça per un lloc a la final i el tècnic dels blancs, Ancelotti, assegura que tot i el currículum que tenen, no els faltarà motivació.
Intentar de sacar todo lo mejor. Tenemos una gran ilusión, tenemos la gran oportunidad de llegar otra vez a una final, teniendo en cuenta las dificultades, que son muchas.
A l'anada, jugada a Múnich, hi va haver empat a 2 gols. Per avui, Ancelotti assegura que els interessa que el partit sigui intens i amb ritme.
A nosotros nos conviene más un partido con intensidad, con ritmo, a nivel defensivo, ofensivo. Evaluando el partido de la ida, creo que a nivel defensivo se podía hacer mucho más. Y queremos hacer mucho más. Obviamente, control del juego, partido intenso.
A l'11 del Madrid s'espera que Lunin torni a recuperar la titularitat a la porteria, mentre que el dubte és si Tchouaméni jugarà a l'eix de la defensa o bé al mig del camp. Mentrestant, el Bayern recupera De Ligt a la defensa i Musiala també jugarà, tot no haver disputat l'últim partit de la Bundesliga per unes molèsties.
Doncs aquest so vol dir que ara us parlem d'una recomanació. Per cert, un altre, aquest partit que acabem de sentir, aquest partidàs, aquest Madrid-Bayern, el podreu seguir també a l'antena digital de Catalunya Ràdio avui amb la transmissió de la Champions dirigida pel Ricard Torquemada. Però aquesta recomanació que dèiem és perquè és dimecres, tenim nou capítol del Girona reservat i un cop confirmada la classificació per la Lliga de Campions, ara els aficionats pateixen per si els partits es jugaran o no a Montilivi. El reservat, el Girona reservat, en parlen d'això i a Eduard Solà, a més, també descobriu quants jugadors de l'actual plantilla del Girona ja han jugat a Champions.
Us en dono el número. 6 jugadors de l'actual plantilla del Girona han jugat, encara que sigui només un partit, a la Lliga de Campions. Els noms els trobareu al 14è capítol del Girona reservat, on hem debatut amb el vicepresident de la Federació de Penyes del Girona, Cristóbal Sánchez, les mobilitzacions que estan fent els aficionats, com ara la recollida de firmes perquè els partits de la Lliga de Campions es juguin a Montilivi. Cristóbal Sánchez reconeix que parla amb els responsables del club, que li diuen que el principal problema són les exigències de la UEFA, no tant per la pèrdua de capacitat.
Ells estan d'acord amb els aficionats de que hem de jugar a Montilivi per totes les raons, que no hi ha cap problema ni econòmic ni d'aforament, que ells són conscients de que és el desig de tothom, que jugar a casa no té preu, però que el problema és, no és tant l'aforament ni econòmic, sinó que el problema és condicions que estan o que poden exigir la UEFA a nivell d'infraestructura que sigui inviable. Aleshores, clar, per això estan buscant un plan B per en el cas de que realment doncs, sigui impossible fer les obres o fer totes les condicions que estan demanant.
Amb la Susi Sala i amb en Jordi Costa també hem debatut qui és favorit per acabar segon, si el Girona o el Barça, i hem fet un simulacre de sorteig. Per cert, missatge de Jordi Costa, convidat primer el Girona reservat que el Barça reservat.
Doncs té raó, però com que li agrada més la sintonia del Girona reservat que la del Barça reservat, veurem quan, si algun dia el convidem al Barça reservat, però vaja, ja ho heu sentit, aquest capítol que trobareu a l'app de Catalunya Ràdio, també a la plataforma 3CAT del Girona reservat, on sempre, ja l'heu sentit, l'Eduard Solà es reserva informació per l'episodi del podcast. Fem una pausa i quan tornem, atenció que escoltem Breathwaite, encara no l'havíem sentit aquesta temporada.
Catalunya migdia.
Anna Barrachina, actriu.
Elles ho saben tot. Saben com ets, saben com tractar-te i saben molt de la teva malaltia. Saber cuidar és una professió. Se n'ha de saber i en saben molt. Elles.
Infermeres?
Infermeres.
El Quartet Casals acaba el 14 i 15 de maig la integral de quartets de corda de Xostakóvitx que ha ofert al llarg de la temporada a l'Auditori.
Sonaran els 5 últims dels 15 quartets que va escriure el compositor rus que mostren el seu cantó més íntim i personal.
Entrades a auditori.cat.
Aquest dissabte 11 de maig farem el suplement des de l'Hospital Clínic de Barcelona.
1, 2, 3, 3.
Un dels hospitals de referència de Catalunya prepara una jornada especial al carrer amb el Clínic obert per apropar la salut a tothom. I serem en directe amb metges, testimonis, experts i actuacions musicals com Maria Hein.
Crec que sí que és, però igual em foto la bota.
Farem el comunista amb el Joel Díaz i parlarem de cuina saludable amb el Pep Noguer i l'Ada Parellada.
Fem una costellada, que no vol dir que només mengis costella.
I tindrem una conversa molt especial amb tota una estrella de Hollywood.
By my life or death, I can protect you.
Viggo Mortensen. Aquest dissabte, 11 de maig, el suplement des de l'Hospital Clínic de Barcelona.
Amb el suport de la biotecnològica Amgen.
Busco algú que dirigeixi la unitat SS d'intel·ligència.
Em dic Heydrich. L'home del cor de ferro.
Per homes despietats, calen solucions dràstiques.
Heydrich ha de morir.
Bona sort a tots.
L'home del cor de ferro, a la plataforma 3CAT i a TV3, és la gran pel·lícula aquesta nit.
Hi ha un lloc on viuen totes les paraules.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
A l'Espanyol avui hem sentit per primera vegada en tota la temporada el golejador de l'equip Martin Braithwaite i el danès ha mostrat a més un convenciment absolut en l'ascens directe, Sergi Andreu.
Sí, el pitxitxí de la categoria diu que l'equip, l'Espanyol, està preparat i motivadíssim per guanyar els 4 partits que queden i que tenen una fe cega que aconseguiran l'ascens directe. Fins i tot diu que quan es lleva cada dia visualitza la victòria a casa en l'última jornada contra el Cartagena que els donaria l'ascens.
Yo veo el camino ahora, el objetivo, estamos más cerca que nunca. Hay que creer, porque estamos muy, muy cerca. Todo puede cambiar con un partido. Entonces estoy convencido que vamos a ascender directo.
Han estat convençut que quan li hem preguntat sobre la seva possible convocatòria amb Dinamarca a l'Eurocopa, que faria que no pogués jugar al play-off amb l'Espanyol, ha respost això.
No entiendo eso que estás hablando porque estas cosas no existen en mi cabeza. Vamos a ascender directo y nada más.
Especialment sorprenent ha estat el moment en què li hem demanat si s'havia plantejat comprar l'Espanyol. Ell no ho ha descartat amb un mig somriure als llavis, no ha fet cap comentari sobre això, ni sobre el seu futur, ni sobre l'episodi de Marbella de l'estiu passat.
I ara ens fixem en la competició femenina, perquè l'Espanyol i l'AEM Lleida juguen aquest vespre la tornada de les semifinals dels play-off d'ascens a la Lliga F, la màxima categoria del futbol femení. Arnau Mercader.
Les blanquiblaves parteixen amb avantatge després del 0-2 de l'anada. Tot i això, no es deixen endur per l'eufòria. Juan Ignacio Ibarra, tècnic de l'Espanyol, assegura que no hi ha res fet i que sortiran a guanyar.
Al final, como venimos haciendo desde que este final de temporada, jugar final a final, partido a partido, y estamos enfocadas simplemente en intentar ganar a la EM aquí en casa, poco más.
Per altra banda, el Lleida espera poder repetir el resultat obtingut fa poc més d'un mes, quan les de Rubén López van superar l'Espanyol per 0-2 a la jornada 21 i fins i tot van tenir opcions per ampliar. Tot i això, López és conscient que hauran d'arriscar per poder remuntar.
Haurem de canviar coses, evidentment. Haurem de modificar poder sistema, poder alineació, però anirem a competir.
Espanyol o Lleida encara hauran de superar una altra eliminatòria abans de certificar l'ascens a primera, contra Osasuna o contra la Lama.
Guanya força la possibilitat que el Tour de França surti de Barcelona l'any que ve, l'any 2026, perdó. Isaac Vilalta fa temps que es treballa amb l'opció que Barcelona, de fet, aculli la gran sortida de la ronda francesa aquests pròxims anys.
Doncs sí, i de fet ja ho havíem avançat a Catalunya Ràdio setmanes enrere. És una opció que agrada molt a l'organització de la ronda francesa i una aposta forta del consistori barceloní. A dia d'avui es treballa amb dues opcions. La principal és que aquesta sortida tingui lloc, com deies, el 2026. Tal com va apuntar la Gazzetta dello Sport la setmana passada, i ho fa també avui el Periódico de Catalunya. Tampoc no es descarta, però, tot i ser menys probable, que la gran sortida sigui el 2028. En qualsevol dels dos casos significaria pràcticament una setmana intensa de ciclisme a Barcelona. Dimecres previ a la sortida ja arribarien els equips per assistir a les diferents reunions i presentacions. Barcelona també acolliria la presentació oficial de la prova, la primera etapa completa i la sortida de la segona. Caldria veure en aquest cas quins altres punts de Catalunya serien protagonistes del Tour. Es tancaria així una vella ferida oberta entre Barcelona i l'organització del Tour de França. El proper mes de juny segurament ja tindrem la decisió definitiva.
La setmana passada es va disputar la Titan Desert al Marroc i Josep Batalú d'entrada era un dels grans favorits per emportar-se la victòria final, però després de guanyar la primera etapa va haver d'abandonar l'endemà. I avui hem sabut el motiu de per què va abandonar i era un motiu de força important. Carles Vila, li van detectar un problema cardíac i fins i tot va haver de passar pel quiròfan.
Sí, el ciclista d'Amposta reconeix que els esportistes professionals s'acostumen a viure amb el dolor que acaba formant part de la competició i també dels reptes que es marquen. Potser per això no li va donar importància d'entrada a les molèsties i dolors que va patir la primera etapa i sobretot el segon dia de la Titan.
Vaig arribar a meitat amb unes sensacions estranyes, algo pues, que no era normal, no? I tras un parell d'hores així vaig decidir anar al servei mèdic i em van diagnosticar que tenia pues, una insuficiència cardíaca, no? D'allí el protocol era enviar-me a l'hospital, 24-48 hores sabíem el que passava i al final vam veure que tenia una artèria que estava bloquejada. I bé, em va fer una petita intervenció que posen com una espècie de moll, és un stent que es diu, i això fa que es desbloqueja aquell punt i bueno, el reg sanguini torna a ser el que tocava, no?
Josep Batalú, als seus 46 anys, amb 4 victòries a la Titan de Sèrie, també amb títols a la majoria de les proves importants a nivell internacional de BTT, encara vol competir, tot i que reconeix que potser la pròxima Titan serà l'última per ell.
Tornem al bàsquet. Avui ha estat dia de valoracions a l'Uni Girona, a la Lliga Femenina. L'encarregada de posar nota i parlar ja del futur ha estat Xevi Soler, la directora esportiva Laia Palau.
Sí, que no ha posat bona nota a la temporada, sense cap títol i sense l'objectiu principal, que era tornar-se a classificar per l'Eurolliga. Reconeix que la seva aposta és la continuïtat de Roberto Íñiguez, que esperen que oferir-li un projecte engrescador perquè continuï, i ara la sentim, que la temporada que ve hi haurà moltíssimes cares noves a la plantilla.
Serà bastant nova, sí. Tenim aquestes tres jugadores, Laura Penya i Sandra Gravide i Marta Canella. desgraciadament hi ha jugadores que no podrem retenir, també per processos vitals de, bueno, cadascú en la seva idiosincràsia, ja en parlarem quan haguem de parlar, però també som molt conscients de que l'Uni Girona és un club trampolí.
No s'ha volgut mullar sobre la fusió entre Bàsquet Girona i Uni Girona, una fusió que és molt a prop, això sí, diu que hi ha bones sinergies i tots confien que això sigui aviat.
I més informacions al dia amb la Marta García.
Doncs el Barça ja sap que jugarà contra el Kiel alemany en la semifinal de la Final Four. Ho valora així Antonio Carlos Ortega, el tècnic.
Un rival muy duro, muchos kilos en defensa, mucho lanzamiento exterior, juega con 7... defiende 3-2-1, defiende 6-0. Bueno, no va a ser fácil, porque ya ninguno es fácil.
L'altra semifinal, la primera, la disputaran l'Olborg de Neix i el Magdeburg alemany, que és el vigent campió. La competició es juga el 8 i 9 de juny en Colònia i el Barça, per cert, ja sap que jugarà a les 6 de la vesprada. Daniel Langaro, del Barça, fitxarà per l'Esteaua de Bucarest la pròxima temporada fins al 2026 i el balonmano Granollers ha renovat el porter Pol Amores per cedir-lo 2 temporades a l'equip Genève de Suïssa. I per cert, que Pol Valera, el central que es va lesionar greument amb un trencament del lligament encreuat anterior del genoll dret en el partit contra el PSG, ha passat ja pel quiròfan, estarà entre 6 i 8 mesos de baixa. I saps que s'ha presentat avui, Laia? Doncs el Catalunya-Panamà.
Ah, sí, home, i tant.
Futbol el 29 de maig, dimecres, el partit. El pròxim dia 23, Gerard López, el seleccionador, donarà la llista de convocats.
Doncs ja teniu una nova cita aquest 29 de maig, aquest Catalunya-Panamà. Fins aquí la informació esportiva. Tornem demà a la mateixa hora i ara seguim al Catalunya migdia amb la segona hora amb l'Òscar Fernández.